No podem córrer, no hem de córrer, necessitem que les actuals mesures continuïn fent el seu efecte. Les nostres previsions indiquen que a finals d'aquesta setmana podem arribar també al pic assistencial, però estarem amb unes xifres insostenibles, elevadíssimes encara per part de l'atenció primària i també de les UCIs. Necessitem continuar baixant.
Passen 6 minuts de 2:15 del matí. Ara fa un parell de dies sentíem la consellera de Salut, Alba Vergés, advertint que estem en el moment més delicat d'aquesta segona onada de la pandèmia, bàsicament per l'atenció que això comporta sobre el sistema de salut. Les previsions que fan els experts apunten que ara aquests dies arribarem al nombre màxim d'ingressos hospitalaris per coronavirus i que, per tant, després, si no s'ha baixat la guàrdia, aquesta tendència podria començar a invertir-se lentament, però com sempre s'han de prendre amb molta prudència totes aquestes previsions. Que el sistema de salut pugui estar responent a aquesta emergència sanitària no vol dir que necessàriament tingui un funcionament òptim, per tant, podríem aplicar-hi aquella dita de despullar un sant per vestir-ne un altre. És una de les qüestions que volem parlar a partir d'ara amb quatre experts representants dels hospitals, de l'atenció primària, també dels sindicats relacionats amb la medicina, per saber exactament com està el sistema hospitalari, el sistema sanitari a Catalunya. Ens acompanyen, d'una banda, la doctora Maria José Abadías, que és subdirectora assistencial de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. És un centre de titularitat pública administrat pel Servei Català de la Salut. Maria José, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. També Jaume Duran, que és secretari de la Unió Catalana d'Hospitals. Aquesta organització representa el 95% de la sanitat concertada del país. Recordem que aquest sector és el que ofereix un servei públic des de centres de titularitat privada. A més, en Jaume Duran és també metge. Hola, Jaume, molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut també. La Meritxell Sánchez Amat, que és metgessa del Cap Besòs i presidenta del Fòrum Català d'Atenció Primària, que és un espai de debat independent que pretén contribuir a millorar l'atenció primària a Catalunya. Bon dia, Meritxell.
Hola, bon dia.
I també en Josep Maria Puig, que és secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya. Tenen representació a la mesa sectorial de l'Institut Català de la Salut i de la xarxa sanitària concertada, entre d'altres. Josep Maria, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, per situar-nos, tot i que ja ho estem fent a diari, els mitjans anar prenent la temperatura de com està la pandèmia amb els diferents indicadors que es publiquen de forma oficial i també anem fent el seguiment de com estan els diferents hospitals. Ara mateix, es pot garantir l'atenció sanitària a totes les persones que la necessiten? Comencem per Vall d'Hebron.
Sí, evidentment, sí, amb aquesta frase tan categòrica de si es pot.
Així sí.
Sí que ho estem fent. Nosaltres, de la primera onada a la d'ara, no té res a veure de com està l'hospital ni com estem nosaltres responem a la situació actual. Perquè tingueu unes dades, no? Al pic màxim a finals de març, principis de l'abril, nosaltres a la Vall d'Hebró vam arribar a tindre gairebé 900 malalts ingressats per Covid. Hi havia 200 a les UCIs i 700 a plantes d'hospitalització convencional. Aquesta transformació d'organització només es va poder fer deixant de fer tota l'altra activitat no Covid que nosaltres en teníem com la normalitat. Ara mateix tenem 50 pacients a UCI i 140 a les plantes d'hospitalització. Això permet fer una activitat totalment normal.
Els centres d'atenció primària també, Meritxell?
Centres d'atenció primària veníem ja d'una situació difícil, no? No recordem que fa 2 anys vam fer una vaga. I bueno, teníem mancances que ara s'han posat més de manifest i també ens dificulten doncs, el poder fer tota l'atenció que hauríem de fer. Covid és ara la prioritària, el problema està en tota l'atenció no Covid que té dificultats per recuperar la seva activitat prèvia, no? Perquè tenim problemes d'espai, tenim caps petits, tenim problemes d'infraestructures tecnològiques, ara que que estem fent atenció més telefònica, doncs es nota que ens falten línies telefòniques, ens falta personal administratiu per contestar, a la població li costa, no?, arribar a contactar amb nosaltres i no s'ha posat remei en això. Tenim estructures realment del Pleistocè en aquest aspecte i després doncs, problemes de personal, no? Llavors això fa que tota la nostra tasca, no?, que repercuteix en què la salut de la població sigui millor, la no Covid, diguem-ne, doncs sigui més difícil de recuperar i està avançant a diferents ritmes. I això de la població se'n ressenteix molt, no? I veiem que hi ha molt patiment en la gent, que necessita poder veure a la seva metgessa, a la seva infermera de referència. Han sigut molts mesos, la població ha aguantat moltíssim, no? De problemes que tenen, no? D'acostar-se a nosaltres, i ara seria el moment, no? De tornar a obrir més les portes, i ens ve aquesta segona onada amb els problemes que això suposa. Però malgrat tot, jo crec que gràcies a l'esforç de les professionals i dels professionals que s'han incorporat també, administratius, TCAIs, no? Les auxiliars de cures infermeres, doncs estem donant el millor de nosaltres i agraïm a la població la seva col·laboració.
Resistint, eh? De moment, Jaume, es pot parlar de saturació, de col·lapse? Perquè a vegades als mitjans busquem paraules que ens ajudin a explicar molt gràficament gairebé quina és la realitat, no? Quina és la notícia. Per parlar dels hospitals, de la situació dels hospitals en aquest moment, com hauríem de fer? Com hauríem d'explicar-ho?
Bueno, els hospitals en aquest moment no estan, com bé deia abans la companya de Vall d'Hebró, com amb la situació de la primavera, és veritat, no? Però sí que és veritat que estem en un moment en el que probablement estem donant més del que estaríem donant en termes de normalitat, perquè estem atenent el que seria la patologia Covid hospitalària. Sabem que estem arribant a aquest final, d'aquesta segona onada, probablement gràcies a aquestes mesures que s'estan prenent des del punt de vista social i de quedar-se a casa. Això s'està traduint, doncs, en una aturada d'aquest creixement. Probablement ja hem arribat a aquest pic de la segona onada. Això s'està tenint als hospitals, però al mateix temps, és veritat, s'està fent molt esforç des de tots els dispositius, tant de primària però també hospitalaris, per recuperar tota l'activitat, aquella activitat que es va deixar de fer, de pacients que havien quedat en la llista d'espera, que no es van poder atendre com haurien de ser atesos, diguéssim, per les seves patologies, i això s'està recuperant amb molt d'esforç per part de tots els dispositius, eh? Jo crec que aquí s'ha mostrat una gran plasticitat del sistema, una gran flexibilitat i, bueno, en tot cas, posar en valor també això que explicaves abans, que des de la Unió no només representem entitats de titularitat privada, sinó també pública, de diferents titularitats, col·lectius d'atenció primària, salut mental, sociosanitari, hospitals d'aguts també, i gràcies a aquesta plasticitat i a aquesta riquesa de model sanitari que tenim aquest país, que és Catalunya, hem estat capaços de donar resposta en la primera onada i també en aquesta segona.
Per tant, el personal és la clau, Josep Maria? És a dir, els metges, infermers, tècnics de laboratori, tota la resta de professionals que treballen al món de la sanitat. Si no m'equivoco, la plantilla actual de salut a Catalunya són 141.800 persones, 800 i escaig. D'aquestes, 21.700 són de primària. Amb això fem per abordar la situació de pandèmia que tenim ara?
Bueno, jo crec que això és... La resposta és evident, no fem. El que estem fent és, el que ha dit ara el Jaume Duran, és un esforç ingent, igual que ho ha dit la Meritxell, dels professionals que estan tant a l'atenció primària com als hospitals. Però partim d'unes estructures que són absolutament insuficients, això s'ha demostrat amb la primera onada, que s'ha hagut a correcuita de construir tant hospitals com, sobretot, els aparells per respiració assistida, els respiradors, i fa molts anys que tenim una plantilla molt més que justa. En aquest moment, quan es funcionava al 100% en situació normal, arriba la pandèmia i això fa que un vaixell ja sobrecarregat comenci a fer aigües per tot arreu. Hi ha una dada que jo penso que és important i que s'hauria de començar a analitzar i a tenir en compte. Ens repetim tots que s'ha fet un esforç. Això és innegable, perquè les altres patologies fossin ateses i no es pagués amb aquests efectes col·laterals el problema de la pandèmia. Però, en realitat, el que tenim sobre la taula són xifres que contradiuen una mica aquesta afirmació, que són de l'Institut Nacional d'Estadística, que fa una projecció anual de morts esperables al país. Sí. Si no passa res, extraordinari. I, en aquest moment, sabem que tenim sobre la taula aproximadament uns 20.000 morts més dels esperables. Probablement una part d'aquests morts són degut al Covid i al millor no han estat diagnosticats, però una altra bona part segur que han estat deguts a patologies que s'han atès més tard, o bé per por dels pacients, o bé per dificultat per fer proves complementàries. Hem estat 3 mesos, 4 mesos, que pràcticament tot ha estat aturat i tot s'ha dedicat al Covid. És impossible arribar a la conclusió que aquest peron no ha tingut absolutament cap cost, que, escolta'm, som una autèntica meravella. És evident que hi ha morts com a efectes col·laterals, que no s'han mort pel Covid i que s'han mort perquè el sistema sanitari no ha donat la resposta necessària en cas d'estrès. És a dir, el test d'estrès ha fracassat absolutament.
Per tant, falten metges. Quants metges falten? Ho teniu quantificat?
Això és una situació molt curiosa perquè ni a nivell espanyol ni a nivell català tenim una dada, tenim una projecció, no s'ha fet un estudi seriós sobre la quantitat de metges, no només la quantitat de metges, sinó de quin lloc fan falta i quins especialistes fan falta. De manera que és més complexa que no un número total. Però és evident que estem formant la quantitat suficient de metges cada any a Catalunya, per exemple, uns 1.100 residents, per cobrir les baixes de la gent de la baby boom, que en aquest moment s'estan jubilant. Malgrat això, no tenim metges. I el que ens passa és, doncs, el que ja hem repetit més anys, la meitat dels metges de família que s'han format a Catalunya i que van acabar el maig passat, se n'han anat de Catalunya. Som l'autonomia que exporta més metges cap a altres autonomies espanyoles i som l'autonomia que demana més certificats d'idoneïtat a l'Organització Mèdica Col·legial per poder sortir a Europa. Quants d'aquests se n'han anat o no, no ho sabem, però la realitat és que no els tenim. És que en plena pandèmia se te'n vagin la meitat dels que has format no hagi sigut capaç de retenir-los oferint unes condicions una mica atractives, és francament greu.
Per tant, això, les plantilles dels hospitals ho noten? Se'n ressenten d'aquesta falta de professionals?
Ja veníem d'una situació complicada perquè el sistema sanitari va patir retallades fa uns anys i no s'ha acabat de recuperar. Això no es pot negar. I, bueno, evidentment, nosaltres hem de fer molta gestió interna perquè no tingui massa resultat després amb el treball del dia a dia. Hi ha especialitats deficitàries i no en tenim prou amb els residents que formem.
Com quina, per exemple?
Ara mateix, doncs, els otorrinos, els uròlegs, neurocirurgians, bueno, hi ha els metges d'urgències que encara no tenen ni l'especialitat reconeguda, llavors els serveis d'urgències tenen moltíssima dificultat per captar talent allà, perquè ni siquiera no n'hi ha una especialitat reconeguda, vull dir, bueno, intensivistes en aquest moment, anestesiòlegs,
permeteu també metges de família comunitària. A l'any 96, el 46% dels especialistes que acabaven al MIR eren metges de família. Actualment és un 23%, em sembla, simplement un 28%. Per tant, sabent, no?, que la gran majoria de professionals, de metgesses, haurien de treballar a l'atenció primària, no s'està generant, no?, el volum de professionals perquè ho facin. I, a més, molts dels metges, quan acaben la residència, doncs, o se'n van a l'estranger, o a la privada, o a urgències hospitalàries. Per tant, estem descapitalitzant l'atenció primària. I parlant també d'infermeria, no?, existeix l'especialitat d'infermeria familiar i comunitària, que ni tan sols és un requisit per treballar a l'atenció primària, de manera que això també està mermant la capacitat de resposta de l'atenció primària, no?, perquè no se li reconeix, no?, el fet de necessitar una especialitat i de reconèixer les persones que ja fa anys que hi treballen. Uh-huh. Per tant, sí, hi ha molts problemes d'això, però jo voldria afegir que no només és un problema de professionals el del sistema sanitari català, és un problema de model, perquè és un model hospitalocentrista, no?, que posa l'accent sempre en els hospitals i l'atenció primària queda com a subalterna. S'esmenta, no?, som la porta d'entrada, però hauríem de ser molt més que la porta d'entrada, que a més no som ni tan sols l'única porta d'entrada, no?, perquè es potencien les urgències hospitalàries, ara s'està potenciant també el 061, com a porta d'entrada al sistema, no? Ja va passar, no?, al principi de la pandèmia, que a la gent se li deia truca al 061, no se li deia vés al teu centre d'atenció primària o truca al teu centre d'atenció primària. Per tant, això té conseqüències en la salut. I hauríem de fer un canvi de model, el que passa que jo entenc que és molt difícil, no? Però hauríem de fer un canvi de model cap a que els professionals referents del pacient, la metgessa i la infermera de família, tinguessin un paper molt important en acompanyar el pacient al llarg del recorregut pel sistema, no? Que els hospitals comptessin molt més amb nosaltres, per exemple, cosa que actualment no es fa.
Jaume.
Sí, no, una mica el comentari és una mica la idea aquesta de mirar cap al futur, no? És a dir, com ens en sortirem d'aquí, no? Jo m'agradaria posar en valor aquest informe dels experts, no? Vull dir, hi ha un informe d'experts que el país han treballat doncs amb molt de sentit comú, precisament fent plantejaments que els companys de la taula estaven comentant, la necessitat de més facultatius, també de més infermeres, sobretot pivotar en l'atenció primària com a porta del sistema, enfortir molt més el que seria un model de salut pública ben ferm pel país, perquè sobre això ha de pivotar el que és l'atenció primària i després l'atenció hospitalària. Per tant, hi ha un informe en aquí molt ben elaborat que ja explica precisament aquesta manca de professionals, que explica precisament aquesta manca de suport a l'atenció primària, que s'anirà descapitalitzant. Hi haurà jubilacions d'aquí molt poc temps de tot el que és la classe de mèdica i també la manca d'infermeria. I, per descomptat, seguir les recomanacions que demanen aquests experts en aquest un document ben treballat, a mi em sembla que seria molt important de cara al futur.
Per seduir tots aquests professionals que ara ens explicava en Josep Maria, que Catalunya exporta constantment cap a l'exterior, què caldria canviar? Millors, entenc que millors condicions laborals directament, no?
Sí, jo penso que és bàsicament tres coses. És tenir estabilitat laboral, tenir una càrrega de treball que sigui assumible perquè la qualitat de l'assistència sigui la que cal, i pagar uns sous d'acord amb la responsabilitat, el temps de formació de la gent que són el pal de paller de l'assistència, que són els metges i les infermeres. I això penso que és molt important. Respecte al que deia el Jaume Duran, és cert, l'informe aquest és excel·lent. El problema que nosaltres veiem és que n'hem tingut molts i molts informes. Hem tingut des del famós de l'Abril Martorell fa molts anys, després de l'informe Vilardell, també excel·lent, un segon informe a Vilardell, també excel·lent. És a dir, el diagnòstic l'hem fet moltes vegades i l'hem fet molt bé. Un cop fas un diagnòstic, el necessites per aplicar un tractament. El tractament, ho sabem tots, és la financiació, no hi ha més. Si tens una bona financiació, tens possibilitats. És evident que si tens una bona financiació, però la planificació, com deia la Meritxell, no és la correcta, anem malament. Però sense una bona financiació ja pots planificar, ja pots tenir idees, ja pots donar informes atinats que no arribarem al lloc. I el problema més greu que teníem en aquest moment és la infrafinanciació del sistema. Tal com ha dit la Maria José, tenim un pressupost teòric, i estem parlant sempre de pressupostos teòrics, no de l'execució real, que després sempre són més diners, que en aquest moment encara està menys 1% respecte al que teníem el 2010, havent tingut a Catalunya una inflació del 16%. Això és una realitat.
És a dir, les retallades no s'han revertit.
No s'han revertit, però el que és més punyent és que durant tot aquest temps que no s'han revertit les retallades, la Generalitat, el seu pressupost, ha augmentat un 30%, mentre que el de salut encara està un 1% menys. Per tant, és evidentment voluntat política de donar el que li fa falta a la salut pública, aquesta pota importantíssima de l'estat del benestar. És qüestió de voluntat política. Estem parlant de percentatges. Ho dic perquè de vegades això s'aprofita per dir que resulta que no ens donen el que ens toca. Aquest és un debat. Es poden donar el que ens toca o no. Però com ens repartim el que ens arriba és el més punyent.
De fet, aquestes mesures, perdona, però sí que és veritat que, com explicaves ara molt bé, hi ha un tractament, són 30 mesures que es proposa. L'informe no només fa un diagnòstic, sinó que proposa 30 receptes de tractament, i la primera precisament és aquesta, és a dir, cal un finançament que a més està xifrat, 5.000 milions pel sistema sanitari, que és la manera de recuperar allò que ja ens fa falta. Per més, no és només un informe que parteixi d'aquests experts, sinó que també des de diferents universitats s'ha fet un estudi que evidencia que pel sistema sanitari que necessita el país com Catalunya necessitem aquests 5.000 milions que s'han de traduir en els pressupostos vinculats al Departament de Salut.
El que voldria afegir és que amb el tema del pressupost i en el que deies tu de percentatges i planificació, quan es va retallar més en atenció primària. Quan es va començar a recuperar, es va recuperar menys en atenció primària. A l'ICS, entre 2010 i 2018, s'han perdut 1.000 professionals d'atenció primària i als hospitals n'han augmentat 2.300. Per tant, sí, és veritat, cal finançament, però sobretot cal planificació, i cal perquè els professionals vulguin treballar en aquest sistema sanitari, que la feina que facin sigui la feina que cal fer. I per això, si no hi ha una atenció primària potent, no ho aconseguirem. I no està això en la ment, no? No, a l'hora de quan es dissenyen els plans d'acció, les rutes assistencials, tot això, l'atenció primària és com un actor més, però no és sobre qui pivoten les decisions. I tenim una atenció primària feblida, és cert. Tenim professionals que ho han passat molt malament i que a vegades els hi costa arribar a tot el que cal. Però és que per revertir això el que cal és confiar en ells, donar-los recursos, i l'atenció primària és capaç de fer tot això i revertirà en un bé en la salut de la població i en el global del sistema. I això, malauradament, no està en els plans que hi ha damunt la taula.
Maria José, estabilitat, sous i càrrega. S'apuntava el Josep Maria com a tres puntals per fer que tota la gent que surt de les facultats es quedi aquí i no marxi.
Bueno, jo crec que hi ha també algun atractiu més que poder faria que retinguessin més el talent, tant a l'atenció primària com als hospitals. Està tot un tema de desenvolupament d'estructura, les estructures actualment amb circuits diferenciats de Covid i no Covid ha tensionat moltíssim als centres d'atenció primària i alguns hospitals, el nostre, que té un atapeïment allà de gent, és horrorós de gestionar. I després està tot el tema de la tecnologia. Un sistema sanitari potent, tant a l'atenció primària com als hospitals, necessita de tecnologia, no? I aquesta reflexió de on la fiquem i com, també és molt important. Vull dir, els professionals volen també la tecnologia, no només els professionals d'un hospital. A l'atenció primària també necessiten eines diagnòstiques perquè tinguin més cura dels seus pacients. Vull dir, llavors, són tres potes, no? Recursos humans, estructures adequades per fer la nostra tasca assistencial i la tecnologia.
Potenciar la recerca, no? Facilitar que es pugui alternar l'assistència amb la recerca, amb la docència. Tot això és el que motiva molt els professionals, no? Saber que podràs desenvolupar-te professionalment en altres, en tots aquests aspectes.
Quin model de salut teniu com a referència, Jaume? En quin model ens podríem emmirallar per millorar, per adquirir...
Bueno, jo crec que, no, per descomptat, crec que tenim un molt bon sistema sanitari, tenim un model de salut com amb el que s'han inspirat, per exemple, tots els països nòrdics, no? Els models de Beveridge, diguéssim, no? Que estan vinculats a el que serien els pressupostos, models nacionals de salut, que pivoten sobre la salut pública i l'atenció primària, i aquests són els models que donen millors resultats en salut. Tenim molt bons resultats en salut com a país. L'altra cosa és que estem tensionats i que necessitem cuidar aquest sistema precisament amb més finançament, amb una molt més aportació de professionals i pensant que el sistema sanitari no és una despesa pel país, és una inversió pel país. És una inversió que, a més, faria no només que no marxessin, perquè jo crec que no exportem a la gent, Jo crec que la gent se'ns en va perquè probablement no són capaços d'oferir alternatives atractives per quedar-se treballant aquí, per tant, no els estem exportant, volem que es quedin i hauríem de fer un projecte de país que fos capaç de fer retornar aquests que han marxat per qualsevol de les condicions que s'explicaven abans aquí, però diria més, jo crec, i nosaltres pensem des de la Unió, que no només vindrien els que han marxat, sinó que serien capaços de ser un pol d'atracció per a altres països d'Europa, perquè a Catalunya doncs es viu molt bé, és un país extraordinari, i penso que si podem ser un foco atractiu, hi ha recerca, hi ha innovació, tenim una xarxa extraordinària de centres on els professionals no només tornarien, sinó que podrien ser un foco. Ara, això sí, cal pensar en el sistema no com una despesa, sinó com una inversió.
De fet, no hi ha pràcticament, no hi deu haver atur, no, Josep Maria, entre els professionals de la sanitat?
No.
Els metges,
no,
bàsicament?
No. L'atur no existeix. No. Tothom que vol treballar com a metge té feina, a un nivell o a un altre. No. I en fan falta molts més.
Josep Maria Puig, Meritxell Sánchez, Jaume Duran i doctora Maria José Badías, moltes gràcies a tots quatre per haver vingut, haver-nos ajudat a fer aquesta pinzellada de la radiografia, més enllà de les dades del dia a dia, no? De quants ingressos hospitalaris, quants malalts de la UCI, etcètera, etcètera, doncs com està el sistema de salut pública al nostre país. Moltes gràcies a tots quatre.
Gràcies.
Gràcies per haver-nos acompanyat.